doncs s'ha elevat al màxim el seu nivell d'alerta terrorista. La pregunta és si l'estat islàmic que ens estàs explicant del Khorasan pot cometre atemptats terroristes fora de les seves fronteres, és a dir, si tenen la infraestructura per tirar endavant aquest tipus d'amenaces.
Bueno, es veu que sí. Ara aquesta branca de l'estat islàmic que s'ha fet forta sobretot a l'Afganistan, doncs de mica en mica ha anat creixent. I ha passat de tentar només en aquest país a intentar cometre atemptats a nivell global. Llavors, a Rússia, per exemple, ISIS Khorasan ja havia atemptat el setembre de 2022, va provocar una explosió a l'ambaixada russa de Kabul, on van haver-hi morts. I llavors, de mica en mica, han atacat altres països, a Iran, a Turquia, i van intentar-ho a Alemanya l'estiu passat. El que passa és que les autoritats d'allà van aconseguir avortar l'atemptat i desarticular la cèl·lula. I ara, just al principi d'aquesta intervenció, que jo no pas, el president Macron ha dit que també França havia avortat, doncs, no? Sembla algunes amenaces contra el seu país d'aquesta branca jihadista. Per tant, que s'augmentin les mesures de seguretat en tots els països occidentals.
No sé si podem dir que la resposta immediata ha sigut incrementar els bombardejos sobre Ucraïna, però com creus que Putin, tu que has estudiat tota aquesta qüestió, Marta, encararà el futur immediat després del que ha passat?
Aviam, no ho sé. M'imagino que, pel que hem vist, doncs continuarà culpant del que ha passat a Ucraïna, no? Perquè, tot i totes les evidències que estem tenint, doncs sembla que aquest és el relat. Llavors, si ho fa, doncs sí, és possible que augmenti encara més doncs, la intensitat de l'atac contra Ucraïna i, doncs, això que dèiem, d'aquestes mesures que pot implementar ara, aprofitant aquest sentiment de venjança i d'odi, que segurament hi ha entre la població, que és legítim, diguéssim, doncs aprofitar per dir, doncs, bueno, potser una mobilització general o encara destinar més diners a la guerra. Podria ser alguna cosa d'aquestes. També una altra visió seria doncs que realment digués doncs no, ha estat l'estat islàmic i rendir-se a l'evidència i intentar fer alguna cosa en aquest sentit. Però, bueno, pel que hem anat veient, no sembla que vagi per aquí la cosa.
L'autoria de l'atemptat i la gestió dels atemptats, ja ho hem vist també aquí a Espanya, té un marge d'utilització política molt gran, i mira que han passat anys aquí a Espanya i encara trobaríem algú que dubtaria de l'autoria dels atemptats a Madrid. Marta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Bona tarda a la Marta Ter, experta en relacions internacionals i especialista en Rússia i el Caucas. Míriam, gràcies.
Fins ara.
Fem una pausa i escoltarem els serveis informatius i just després Toni Muñoz amb un munt de qüestions per comentar. De moment, quan passen 3 minuts de les 5 de la tarda, saludem al Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
I a la Gemma Montero. Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dani Alves, ho hem explicat en directe, ja és fora de la presó, estarà lliure fins que la seva condemna sigui ferma.
Sí, l'exfutbolista ha sortit per les portes de Brians 2 pocs minuts abans de 4:45. Ho ha fet després d'haver pogut reunir la fiança d'1 milió d'euros que li demanava el jutge i davant d'una forta expectació mediàtica. Anem cap a la presó de Brians 2. Josep Ferrer.
Alves ha sortit acompanyat de la seva advocada Inés Guardiola. Vestit amb pantalons texans, jaqueta fosca i jersei blanc de coll alt, ha recorregut amb molta calma i tranquil·litat els 40 metres que el separaven de la porta d'entrada de Brians 2 fins al cotxe que l'esperava. Més de 80 periodistes, alguns d'ells de mitjans de comunicació internacionals, han cursat el moment. També hi eren una quarantena de funcionaris de presons que han aprofitat el ressò mediàtic per expressar les seves reivindicacions. Alves es dirigeix cap a casa seva, on a partir d'ara gaudirà de la llibertat a l'espera que la condemna sigui definitiva.
El Consell de Seguretat de l'ONU finalment demana un alto al foc immediat a Gaza. Això sí, ho acota només al mes del Ramadà. La resolució que demana que parin els atacs s'ha aprovat després de 4 intents fallits. El darrer la setmana passada, quan van vetar-ho la Xina i Rússia. Els Estats Units, que ho havien bloquejat fins a 3 vegades aquest cop, han optat per l'abstenció i han permès que s'aprovi. A més de l'alto al foc immediat, el text també reclama l'alliberament immediat i incondicional de tots els hostatges per part de les dues parts i la distribució d'assistència humanitària. Des Des de la plataforma X, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ja ha remarcat que l'alto el foc simplement i qualsevol altra cosa, diu, seria inimaginable. Per cert, que Israel ha acusat Espanya, Malta, Eslovènia i Irlanda d'estar recompensant el terrorisme per voler reconèixer l'estat de Palestina. En un comunicat, el govern de Benjamin Netanyahu diu que això envia un missatge a Hamas i altres organitzacions jihadistes que poden fer i desfer sense cap conseqüència. Recordem que fins ara han mort més de 32.000 persones a la franja de Gaza, segons l'Autoritat Nacional Palestina. I denuncien una agressió a una dona trans a Barcelona. Segons l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, va passar dissabte a la tarda al barri del Poble Sec, concretament a la plaça del Sortidor. Un grup de joves van agredir la víctima de manera greu i fins i tot van utilitzar un gos per intimidar-la i amenaçar-la. L'organització s'ha posat a disposició de la dona i del seu entorn per donar-los suport i atenció jurídica i psicològica. També han demanat col·laboració a tothom a qui pugui tenir imatges del que va passar perquè els les enviï. Els Mossos tenen constància de l'agressió, però encara no han rebut cap denúncia. I ara els esports amb Gemma Montero.
Vinícius Júnior diu que els episodis de racisme li han tret en algun moment les ganes de jugar al futbol. El davanter brasiler del Real Madrid ha fet bandera de la seva lluita antiracista, però ha assegurat entre plors que de vegades li impedeix centrar-se en el futbol.
I que temos... que podem tenir igualtat, né?
Podem arribar a una igualtat en un futur pròxim i que les persones negres tinguin una vida normal com tothom. Lluito per això, perquè si fos per mi em quedaria a casa sense sortir. Em centro a donar el millor pel meu club, però això de vegades és molt difícil. M'haig de concentrar molt.
És possible, então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias.
Vinícius diu que la falta de càstigs és el gran problema de la lluita contra el racisme a Espanya. Ho ha explicat en la roda de premsa prèvia al partit de demà, que jugarà amb la selecció brasilera al Bernabéu davant Espanya. Precisament aquest matí un dels convocats amb Espanya, el madridista Dani Carvajal, ha assegurat que l'enrenou judicial per Luis Rubiales a la Federació Espanyola sí que els està perjudicant. L'Uruguai ha alliberat alguns dels seus jugadors, entre ells Ronald Araujo. El blaugrana torna doncs a Barcelona i ja no viatjarà a França per jugar el segon partit de seleccions d'aquesta aturada internacional. I l'Andorra ha destituït Eder Sarabia fa uns minuts a causa dels mals resultats del conjunt tricolor. Sarabia feia 3 anys que entrenava l'equip.
I pel que fa al temps, les properes hores continuaran els plugims en moltes comarques, sobretot del centre i el nord, tot i que al vespre arribaran noves precipitacions pel sud. De nit i matinada escombraran el país i demà tindrem un temps insegur amb ruixats al llarg del dia en qualsevol comarca. De bon matí farà més fred i al centre del dia les temperatures seran molt semblants. La cota de neu estarà entre els 1.600 i els 1.800 metres la primera meitat del dia, però la tarda baixarà fins als 900.
Versió RAC 1.
Si veus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada 3 morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, a la Roca Village tenim el millor pla per a tu. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius per a descobrir els nous clàssics amb descomptes addicionals de firmes com Asics, Longchamp o Tommy Hilfiger i totes les sorpreses que trobaràs a la Roca Village. Si no vens, mai no ho sabràs.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest mes de març amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia i de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Aftal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al Drac, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unió Suïta Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Passen 9 minuts de les 5 de la tarda, esteu escoltant la versió RAC1. De seguida, un tema d'aquells de sèrie amb el Toni Muñoz. No sé si recordeu que el passat 18 de febrer hi va haver-hi una persona procedent de Nador, al Marroc, que va arribar a l'aeroport de Barcelona i quan va segellar el seu passaport el van confondre amb un delinqüent francès i va acabar a la presó, acusat de terrorisme. És una història d'aquelles que, Marta Caila, bona tarda.
Hola, què tal?
Bona tarda. Te la trobes en la ficció i dius, home, com pot ser? És a dir, té el seu passaport en regla, no és una persona que no tingui els seus papers.
Això s'ha vist en alguna pel·lícula.
Vull dir, de cop i volta arribes a un país i acabes a la presó. Doncs de seguida explicarem aquesta història, però abans amb el Toni Muñoz, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Hem de parlar de Dani Alves, que ho hem narrat en directe a la versió.
I es
acaba
fa,
de sortir de la presó.
Sí, sí, 14 mesos després que ingressés, aquesta tarda, 4:45, ha abandonat la presó de Brians 2, on, com dèiem, feia un any i dos mesos que hi era, i ara ja és lliure per, en fi, fer el que vulgui, fins que la sentència sigui ferma i veurem què fa, no? Si ratifica, diguéssim, els 4 anys i mig de presó, si li augmenta la pena, si li rebaixa, és a dir, ara tot queda, diguéssim, en una nova dimensió en la qual haurem de veure quin és el desenllaç d'aquesta història. I el desenllaç el sabrem amb Dani Alves en llibertat. Avui l'Audiència de Barcelona ha recordat l'obligació que té Dani Alves amb la justícia espanyola, en la qual li ha dit, doncs, que no pot marxar del país, que té els passaports retinguts, que té la prohibició també d'aproximar-se a la víctima a menys d'un quilòmetre, i després té l'obligació també d'anar cada divendres al jutjat a signar per demostrar, doncs, que encara segueix al país i que no, en fi, que no ha vulnerat aquesta ordre que li ha donat el tribunal.
Et fa una pregunta molt difícil, que no entra dins del guió, però és d'aquelles coses que comentant aquest cap de setmana, doncs, bueno, a nivell, en fi, a nivell popular es plantegen, no? Si tu tens molts diners, és fàcil sortir d'un país sense documentació? Ja no et dic d'Espanya, però en general, no t'ho dic ni a favor ni en contra d'Alves. És a dir, burlar les autoritats sense tenir la documentació que toca, sense passaport i tot això, ho dic per la teva experiència en el món de tribunals i en aquest món on et bellugues de tant en quant.
Sí, el meu dia a dia. Sí.
No sé què en penses.
Aviam, jo sí que penso que quan tu tens molts diners és molt més fàcil burlar qualsevol tipus de control, no? Això és evident. I en el cas d'Alves, és a dir, la por que tenien els jutges i per això li van imposar la mesura més restrictiva que hi ha, que és la presó, tenien molta por que es fogués, no? Per què? Doncs perquè, aviam, tots ho veiem, aquests futbolistes, doncs, van i venen amb vols privats.
Totalment.
El dia que volen, a l'hora que volen, i bé, i Dani Alves, és veritat, doncs, que ara, per exemple, no té diners o té tots els diners embargats i li costa més, o li costaria més a priori, en fi, flatar un avió per marxar on sigui, però sí que és veritat que l'Audiència de Barcelona també destacava que Dani Alves té molts amics molt poderosos, amb molts diners, doncs, que el poden ajudar en qualsevol d'aquestes facetes, no? Per exemple, una de les que l'han ajudat és a pagar aquest 1 milió d'euros, perquè aquest també és un altre dels interrogants que tenim.
Clar, d'on han sortit els diners.
Exacte, però per respondre a la teva pregunta...
Però que no els he cobrat, havia de cobrar...
Encara no els ha cobrat.
No, ara ho explicarem.
Ara ho explicarem.
Ara és un tema que em sembla interessant a abordar, a veure si el Toni té alguna resposta.
Sí, jo crec que sí, és a dir, sí, és evident. Sí, és molt més fàcil, i per Dani Alves és molt més fàcil marxar sense documentació de manera privada amb algun avió que una altra persona, doncs, això... que no té capacitat per llogar un avió. Això
o sigui, fem-ho abstracte, perquè, perquè no hi hagi mals entesos.
No.
Fem-ho abstracte, és a dir, tu vols marxar d'un país sense documentació i el que et toca fer és tenir un avió privat, una pista d'on poder-te enlairar...
Sí, tot i que aquí també estan sotmesos al control de les autoritats, vull dir que també passen un control, vull dir que, aviam, tampoc és tan senzill, però vaja...
Bueno, i que has d'aterrar en algun lloc també i poder burlar els controls, d'on aterres.
Sí.
En teoria.
Vull dir que, aviam, fàcil no és, eh? Fàcil no és. Però és veritat que si tu tens capacitat econòmica és més fàcil que si no en tens.
Però podria sortir de França o d'Itàlia...
Bueno, podria anar en cotxe, no?, i creuar la frontera. En cotxe potser és més fàcil que amb un avió. No ho sé, estem posant aquí, diguéssim, aquestes hipòtesis.
No, estem especulant totalment. Estem especulant totalment.
Sí que és veritat que després, una altra de les coses que jo crec que sí que ens hem de plantejar és fins a quin punt li surt a compte a Dani Alves fugar-se, no? Aquesta jo crec que és la gran pregunta que s'han fet els propis magistrats del tribunal, i jo crec que han arribat a la conclusió que no li surt a compte. És a dir, un cop ha aconseguit ell i la seva defensa, doncs, que li hagin imposat pràcticament la pena mínima per aquest delicte d'agressió sexual, per la violació, doncs, a la discoteca Sutton, doncs no sabem, o creiem, i això és el que creu també els magistrats, doncs, que no crec que li surti a compte ara fugar-se, perquè hem de recordar que si Dani Alves no hagués sortit ara de la presó, ho hauria fet en un parell o tres de mesos com a molt, i que d'aquí pocs mesos també arribaria pràcticament a la meitat de la condemna, que ja podria gaudir de permisos, que podria inclús sol·licitar el tercer grau. Vull dir que la sortida de Dani Alves potser s'ha precipitat ara perquè el tribunal ha considerat que no hi havia risc de fugida, però la llibertat de Dani Alves, almenys aquesta llibertat provisional, hagués arribat en els propers mesos.
No? Ell ha fet una jugada que pot sortir bé o pot sortir malament, no? És a dir, ell, el judici, quins marges hi ha ara? És a dir, quan haurà de ser... És a dir, quan se sabrà si torna a la presó, no?
Bueno, no hi ha marges.
No hi ha marges.
No hi ha marges, clar, i de fet, ara tot anirà més lent que si ell hagués estat encara empresonat. Perquè
més lent.
Clar, perquè els recursos, normalment quan és una causa empres, és a dir, que hi ha una persona empresonada, els recursos es miren, passen per davant dels que no hi ha persones empresonades, perquè clar, és a dir, si hi ha possibilitat que una persona que està empresonada pugui sortir de la presó, doncs se li ha de donar prioritat. Ara, com que el cas de Dani Alves, ell ja està en llibertat provisional, ja no és una causa empres i, per tant, no passarà per davant de les altres causes, amb la qual cosa tot anirà una mica més lent. Ara estem pendents del recurs que ha de resoldre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és la instància superior a l'Audiència de Barcelona. Després hi haurà, diguéssim, una sentència, i en aquesta sentència també s'hi podrà presentar un recurs. Vull dir que encara hi haurà una possibilitat d'anar davant del Tribunal Suprem. Si ara, que estem pendents d'aquest primer recurs, Dani Alves està en llibertat, hem d'entendre, doncs, que en un futur recurs davant del Tribunal Suprem, doncs, també seguirà en llibertat. Per tant, ara s'obre un espai de temps d'incertesa, que no sabem quant de temps serà, però en què Dani Alves, si compleix amb les condicions que li han imposat des de l'Audiència de Barcelona, doncs seguirà en llibertat fins que la sentència sigui ferma. I la sentència ferma què dirà? Doncs pot dir tres coses: o que segueixi com està, 4 anys i mig de presó, amb la qual cosa, si la ratifica, haurà de tornar per complir la resta de la pena que li queda. Si li augmenta, com demanen les acusacions, demanen, recordem, la víctima demana 12 anys de presó, la fiscalia li demana 9 anys de presó, per tant, pot ser que li augmenti aquesta pena, per tant, hauria de tornar a la presó i complir també la resta que li queda, i si l'absolen, que és el que demana ell, doncs ja no hauria d'entrar, i fins i tot podria reclamar inclús una indemnització pel temps que ha passat a la presó, no? Si finalment acaba quedant absolt, com ha passat en altres casos. No?
Qualsevol de les tres és possible?
Sí, clar. Clar. No hi ha més opcions.
Per què no hauria de ser possible?
No, perquè l'absolució. Parlava de l'absolució, o sigui, d'aquestes vies es parla molt...
O fins i tot, o una rebaixa de pena.
O una rebaixa de pena, per exemple.
Que no siguin els 4 anys, però que siguin 2.
Això també podria passar.
Això també podria passar.
L'última pregunta, i anem al cas que us explicàvem abans. En tota aquesta qüestió, inclòs el que deia abans el senyor Marcelí d'on han sortit els diners, aquest marge extra que se li ha donat d'espai per poder-los abonar i tot això, en tot aquest procés tu has tingut la sensació de que s'estigués fent alguna cosa que no es fa amb altres presos?
No. Sincerament no. És a dir, l'altre dia és veritat se li va donar una hora més de marge per dipositar els diners, però sempre s'ha de tenir en compte que si hi ha una persona que pot sortir en llibertat, se l'ha de deixar en llibertat el més aviat possible. I és el que s'ha fet amb Dani Alves, no? És a dir, si hi havia possibilitat perquè sortís de la presó a les 3 de la tarda del divendres, doncs s'havia d'esgotar aquesta possibilitat. És veritat que es pot considerar que era possiblement un privilegi o un tracte de favor que se li va donar. Clar, no sé en altres casos si s'han trobat en aquesta situació el tribunal de dir que estem a punt d'aconseguir els diners, però com que tanqueu a les 2, no els puc dipositar, no? Bé, en aquest cas, doncs, el tribunal els hi va donar aquesta hora de coll, que finalment, doncs, no va funcionar, doncs, perquè Dani Alves no va aconseguir els diners. Avui, quina informació podem aportar sobre tot això? Clar, la setmana passada sabíem, el primer dia, el dia 20 de març, quan l'Audiència de Barcelona li decreta la llibertat sota fiança d'1 milió d'euros, que les dues vies que, per les quals havia optat Dani Alves era la primera, doncs per demanar-li els diners al pare de Neymar, no? Que ja li havia deixat els diners de la fiança, els 150.000 euros, o una segona opció que era Hisenda, no? Hisenda aquell mateix dia li va notificar que en els propers dies li entregaria 6,8 milions d'euros que va pagar Dani Alves i que finalment doncs, ha guanyat la sentència i li han de tornar, no? Aquestes eren les dues opcions. D'Hisenda, el que sabem és que encara no ha cobrat, malgrat que ho farà en els propers dies, és a dir, li van donar un termini de 10 dies, n'han passat 5, doncs entenem que en els pròxims 5 dies haurà de cobrar aquests 6,8 milions d'euros.
I no quedaran embargats aquests diners?
No, aquests no.
Com els que té els...
És que els altres que té embargats és perquè té un procediment obert al Brasil amb la seva exdona, la mare dels seus dos fills, que... Bé, un tribunal doncs va decidir immobilitzar-li
tots els diners. Aquests no tenen res a veure.
Aquests no, aquests són uns diners nous, diguéssim, uns nous ingressos que tindrà a partir de les sentències que ha guanyat per una disputa pels drets d'imatge de quan jugava al Barça per part de, bueno, l'Audiència Nacional li va donar la raó i ara Hisenda li ha de pagar. Però avui ens han dit que els diners no són ni els d'Hisenda, no, ni li ha deixat un banc i que, en principi, clar, hem de pensar, doncs deu ser un amic.
Clar, de caràcter personal.
No hi ha gaire més opció.
Exacte, doncs això és el que ens han comentat. És a dir, no és ni un banc, ni és Hisenda.
Doncs algú que els hi ha deixat.
Algú els hi ha deixat.
És evident no que Alves no té els amics que no. tenim nosaltres, no. Que encara que els demanessin no ens els deixarien.
Que per cert ens comenta un oient, no sé quin coneixement té exactament sobre la matèria, però que ens diu que a l'aeroport el control amb vols privats, presumptament, diu, és força suau. I diu, i qualsevol que hagi treballat a l'aeroport ho sap.
Clar, també s'ha d'entendre que, aviam, a l'aeroport tothom sap qui és Dani Alves i amb l'enrenou doncs, que s'ha generat tothom sap que no pot marxar, no? Vull dir, també seria una mica... Aquí hi ha un company també, l'Enrique Figueredo de La Vanguardia, que ens està escoltant, i també m'ha dit, diu, un vaixell privat, un veler, potser és el més fàcil per marxar. Pots desembarcar allà on vols i no cal ni que sigui un port. Per tant... Bueno, aquí anem...
Que a veure, ara haurà quedat això com si féssim la llista, però jo he fet la pregunta, perquè és un tema que es comenta, home, escolti'm, a veure, aquest senyor té molts recursos, mira, quines possibilitats hi ha,
tu
no?
Tu te'n vas a Vigo, cap a les Açores i cap al Brasil, i ja estàs.
Ja estàs. Bé, canviem d'història...
No és per donar idees.
No.
Perquè no estem donant ni res.
La que ve ara també és d'aquestes que sembla de ficció, eh? El passat 18 de febrer, com us deia, Mohamed El Madioui, procedent de Nador, al Marroc, va arribar a l'aeroport de Barcelona i quan van a segellar el seu passaport el van confondre amb un delinqüent francès amb qui comparteix el mateix nom i la data de naixement. L'Audiència Nacional va ordenar empresonar-lo i va estar 9 dies a la presó, fins que la seva família, que viu a Mataró, va aconseguir que sortís en llibertat, però... no pot tornar al seu país, al Marroc. Ara parlarem amb la seva advocada, però posa'ns una miqueta de context sobre aquest cas, Toni.
Doncs mira, és Mohamed El Madioui, que és un senyor de 71 anys, que ha passat 30 anys vivint a Catalunya, aquí ha tingut els seus fills, de fet els seus fills encara viuen aquí, però ell ja fa un temps doncs, que va decidir que anava, tornava cap a casa seva, se n'anava a Nador, al Marroc, i ara, doncs, el 18 de febrer, va venir a veure els seus fills, els seus nets, a passar uns dies amb la seva família aquí a Mataró, i... amb la sorpresa que quan va aterrar a l'aeroport del Prat i a l'hora de segellar el passaport, com bé deies, la Policia Nacional el va detenir. El va detenir, va veure doncs, que el seu nom i la seva data de naixement coincidia amb el d'un delinqüent buscat a França, que tenia un ordre de crida i cerca internacional. Van veure que el cognom, el nom, la data de naixement era la mateixa. S'ha de dir que en aquesta ordre internacional no figurava el número de passaport, i per tant, clar, que això és una dada importantíssima, i clar, què va passar? Doncs que aquest senyor el van detenir, va ingressar a la presó de Brianzo, on hi va passar 9 dies, i el 9è dia doncs, el van deixar en llibertat en comprovar que tot havia estat un error. Però clar, han passat un mes i uns quants dies més, i aquest senyor continua atrapat a Mataró, ha de seguir anant al jutjat cada setmana per demostrar que no ha marxat, perquè, en teoria, encara continua viva aquesta causa a l'Audiència Nacional, pendent de comprovar que, efectivament, ell no és la persona a la qual
és increïble.
Buscant.
Ens ho explicarà l'Arantxa Menéndez, que és l'advocada de la víctima. Arantxa, bona tarda.
Hola, Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. La primera pregunta és la més bàsica. Com es troba ara mateix el Mohamed? Com està vivint el que semblava que havia de ser el final d'aquest cas, que ja veiem que de moment no ho és?
Bueno, el Mohamed ara mateix resta a Mataró, està esperant a que resolguin pel jutjat de l'Audiència Nacional de Madrid, que és qui porta el cas, que finalment li permetin viatjar al Marroc, a retrobar-se amb la seva dona i els fills que té al Marroc. Però de moment encara s'ha requerit a França perquè aportessin tota la informació que sol·licitem des d'aquí, per tal d'identificar-lo amb certesa, no?, que realment no és ell, i França no s'ha pronunciat. Amb la qual estem a l'espera de tenir una... O bé, si no contesten en un pla d'aquesta setmana, ens han dit en principi que resoldria el jutge aquesta setmana d'ofici, donat que no tenim les dades encara.
Però, és a dir, la justícia espanyola ja ha dit que no és, que no és un terrorista? És a dir, aquí ja ho tenim clar, això, o encara no?
No està confirmat, o sigui, des del moment en el que el deixen en llibertat amb mesures cautelars és perquè sí que hi ha un indici en el que es veu que la fotografia d'ell no correspon amb la d'aquell home que es va jutjar a França, amb la qual ja diuen, escolta, aquí tenim ja un indici de que ell no, possiblement no és la persona. El que passa és que volen confirmar-ho amb el número de passaport, amb les huelles dactilares, no?, d'aquest senyor.
A mi em sembla molt bé que tinguin dubtes, però que el deixin fer la seva vida, no? Vull dir, sembla increïble que encara no sigui un ciutadà lliure.
Encara no ho és fins que el jutge resolgui.
Un dels problemes que té el Mohamed, que ens ho has d'explicar bé, és un embolic amb la data de naixement i l'any de naixement del presumpte delinqüent, no? Què ha passat aquí?
Correcte, abans, fa uns anys, als anys 60, el Mohamed i tots els nascuts en aquesta època es posava que naixien el dia 1 de l'1. 1 de l'1 i l'any. Llavors hi ha moltíssima gent marroquí que posa 1 de l'1 de l'any 60 o de l'any 60... Sobre els anys 60. Abans dels 60 tothom es marcava que naixia el dia 1 de gener. Llavors és una coincidència, que sí, és coincidència, però per què? Perquè li passava a tothom, que tothom posa el certificat de naixement nascut el dia 1 de l'1 i l'any.
I el nom també és coincident perquè és de la mateixa província, no? O alguna
correcte,
cosa així, oi?
És un poble en el que es veu que era molt comú posar aquest nom, perquè el poble es diu així.
De quin delinqüent estem parlant? És a dir, qui se suposa que seria?
El senyor Mohamed El Madoui, hi ha un altre senyor que es diu Mohamed El Madoui, que es diu com ell, que va néixer també en aquell poble. No se sap la data exacta, però que a la documentació posa 1 de l'1, per tant s'identifica amb la mateixa data, el mateix cognom i el mateix nom. I bueno, ha estat condemnat a França per un delicte de tràfic de drogues.
Per tant, la coincidència que tenim és amb la data del naixement, el nom...
Clar, el sí. Nom, que és del mateix poble.
Sí, clar. I res més, aquí
acabem. Però clar,
aquí, ni la fotografia...
Clar, però aquí, Arantxa, jo el dubte que tinc és a l'ordre de busca i captura internacional, és a dir, aquí devia figurar, ara ho dèiem, no hi figurava un número de passaport que...
No hi figurava res en aquest ordre.
Però la foto no és concloent. És que quan dius la foto és un indici, home, la foto és que ja es veu que és una altra persona.
Però és que, disculpa, quan arribes a l'aeroport, mira que et miren bé la cara,
oh, i tant.
És a dir, no es miren el paperet, es miren la fotografia del passaport i et miren a tu unes quantes vegades.
Això no és una prova ja prou concloent, que la fotografia sigui diferent?
El que passa que volen tenir més proves, no només d'una foto.
Clar. Vosaltres hi heu barrejat el racisme en tota aquesta causa?
Bueno, nosaltres no hi hem barrejat res perquè realment seria una opinió subjectiva, no?, si em posés a parlar de racisme. Està clar que bueno, que això és algo que passa a Marroc, no?, que al Marroc doncs la gent es diu d'aquesta manera, en aquest poble, data de naixement, però no penso que sigui un tema de racisme. Si hagués passat amb una persona, penso jo, que fos anglesa o que fos sud-americana, i que li passés el mateix, haurien actuat de la mateixa manera.
Mm-hmm. Bueno, pensem-ho i esperem-ho. A la presó se'l va tractar, diguem, dins d'un espai d'un protocol antiterrorista o com va ser l'estada a la presó del Mohamed?
L'estada de la presó el van tractar bé a la presó. No va tenir un tracte pitjor. El que passa que és un senyor que està delicat de salut, que a part no entén, no s'expressa massa bé en espanyol, li costava molt entendre... Bueno, ell es va sentir doncs molt angoixat i va patir, però el tracte no va ser dolent, o sigui, va ser dintre de l'habitual amb els presos.
Doncs que imagineu-vos el xoc, eh? M'arribes a l'aeroport i de cop i volta te'n vas de pet a la presó.
Sí, sí.
Deia abans el Toni que la família va ser una de les claus perquè se'l deixés sortir de la presó. Què van fer? Com es van bellugar? Com van demostrar que no era el delinqüent que s'estava buscant?
No, la família sempre ho va negar i van dir que era impossible i van donar les explicacions que nosaltres vam dir al recurs, no? Una mica al·legant tot el que deia la família, doncs que aquest senyor no havia estat identificat perquè no consta el número de passaport, ni tenia ni cap tipus de documentació. A més, explicant doncs, això que he explicat ara, no? Que durant els anys 60 hi havia gent que posaven tots un de l'1, els nascuts al Marroc i el tema del poble, també. I que realment no hi havia res determinant que digués que ell era ell, més enllà d'aquest fet. O sigui, que se l'havia d'acabar d'identificar. I demanàvem unes mesures més lleus d'inici. I ara sí que les hem aconseguit, però falta encara que acabin de completar tota aquesta informació.
Bueno, i perdoneu, digues.
El jutge, nosaltres que ens hem estat comunicant amb l'audiència, que truquem cada setmana, ens ha dit que resoldrà d'ofici, que la informació França no l'ha aportat. Llavors el jutge resoldrà alguna cosa d'ofici. Quan dic d'ofici vol dir que tot i que no tenir la documentació amb el tema de la foto, vull dir que s'ha vist que no correspon a la persona que tenim, que potser el deixa marxar al Marroc ja i no li posa més mesures cautelars. Entenc que serà això, però encara no ho tinc.
L'Audiència Nacional, quan vosaltres presenteu el recurs i dieu que us heu equivocat, que no és aquesta persona, ells admeten alguna mena d'error? Entenc que sí, no? En el moment en què el deixen en llibertat o no?
No, perquè ells el que fan és complir ordres de França, diguéssim. O sigui, ells el que diuen, en tot cas, la culpa és de França, no nostra. Si França no identifica bé en aquest senyor, nosaltres, el nostre compromís a França és paralitzar qualsevol home que tingui la mateixa data de naixement, nom i cognom, i després, en cas que falti informació, requerir-los, però de moment, per si de cap, el deixem aquí.
Bueno, hi ha una cosa que n'hem comentat, que són les empremtes dactilars.
Això estem a l'espera, això està sol·licitat.
Bueno, clar, és que això és el primer que em passaria pel cap, dir, escolti, mirem el meu dit, que el meu dit no té res a veure amb l'altre Mohamed. Això no és una cosa que s'hauria de fer molt ràpid i molt fàcil?
Hauria de ser molt ràpid, és el que no entenem, que França no doni resposta ràpid.
I clar, Arantxa, després de tot això, jo no sé si el teu client es planteja demanar, en cas que li donguin la raó i que ara pugui tornar al Marroc, demanar una indemnització o alguna mena de compensació.
Correcte, el que passa que ja sabem tots, quan reclamem compensacions per les estades de presó, no sé si compensa demanar per 9 dies d'estada a presó la indemnització que al final li donaran, que es pot reclamar, i li haurien de donar.
Home,
si finalment es demostra que no és ell.
Perquè què li podrien donar per aquesta estada durant 9 dies?
Bueno, és que parlem d'entre 30 i 50 euros per dia, no arriba.
Yeah. Jo, o sigui, a mi m'és igual, jo vaig a per totes. Com si em donen 10 euros per dia, pel mal tràngol que m'han fet passar a mi.
Però l'ensurt val més que 50
euros
al dia,
no? Sí, però i la família també. Escolta, és que ja no són els diners, però com a mínim és que reconeguin que hi ha una espifiada important. És una de les coses, és un d'aquests malsons que he tingut jo recurrents quan he anat de viatge a algun altre país.
Sí?
Vas a algun país exòtic?
Que et posin a la presó?
Sí, sempre he pensat, mira que ara aquí ensenyes el passaport. Sí, hi ha un Marc Serra, vés a saber què,
És veritat que quan estàs allà a seguretat, a l'aeroport, amb la càmera enfocant-te, que s'estan una estoneta mirant-te, tu allà dius, a veure si hi ha algun problema. Tu vas mirant, somrient, però dius, a veure...
I bona cara mai no te'n posen, eh?
No.
Mai ningú t'està dient, no passa nada, espera un moment. Sempre és, Cailà, usted tiene una cara muy parecida a una senyora que està en búsqueda de captura. Sempre ho he pensat, això d'altres països, i mira, doncs no és tanta ficció, perquè a aquesta persona li ha passat. Doncs, en fi, veurem com es resol tot plegat i tot consta que sigui un cas molt, no sé, que passi molt, molt sovint això, Arantxa,
No, eh? Home, jo és la primera vegada que m'ho he trobat, que potser ha passat alguna altra vegada a la història, és possible, però jo és la primera vegada que personalment, professionalment, he vist algú així.
A veure si és l'última. Arantxa Menéndez, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Bona tarda.
Entenc que, com a advocat, que t'arribi un cas així...
Sí, sí.
Ha de ser, vamos, ha de ser increïble, no? Escolti'm, que tinc el meu pare a la presó perquè l'han confós amb un delinqüent.
Trobo greu els fets i trobo ridícula la indemnització.
Sí, totalment.
I que això no es pugui solucionar en un minut quan tens la màquina.
Clar, no, a veure, escolta'm, les empremtes dactilars no estan en un ordinador centralitzat de no sé on. Escolta'm, envia'm les empremtes de Mohamed, no sé què, no tenen res a veure amb el d'aquí.
I que després moltes vegades parlem de les autoritats espanyoles, de la justícia espanyola, que encara van fax, que encara...
Sí,
però França, és a dir, que siguin incapaços d'enviar un número de passaport a la persona que busquen, clar.
No els importa, potser.
Jo volia marxar de vacances lluny, em sembla, aquest any. Em quedaré aquí més a prop per ser les mosques. Acabarem parlant de marihuana amb dues qüestions. La primera és que els Mossos d'Esquadra proposen castigar amb penes més dures els delictes vinculats amb el tràfic de marihuana, que, escolta'm, trobo que està ben pensat. Vull dir, tenint en compte que cada vegada que ve el Toni hi ha un tema de marihuana, potser si les penes fossin més altes, potser en parlaríem menys.
Bueno, aquest és una mica la tesi que han fet els Mossos d'Esquadra, el que és la prefectura, la cúpula dels Mossos d'Esquadra va encarregar un informe per intentar buscar mesures que ajudin a combatre aquest fenomen, que és pràcticament la principal preocupació que tenen els Mossos d'Esquadra, com tu deies, cada setmana
troben un munt
sí, de fet, l'any passat, sap quantes plantes van intervenir a Catalunya?
Plantes.
Bueno, o plantacions, el que vulgui.
Jo, és igual.
Plantacions, 400... 20... Aquestes em semblen poques. No, 522.000 plantes.
522.000 plantes.
Són moltes plantes.
Plantes o plantacions?
Plantes.
No, si plantacions no pot ser. Bueno, el dia que n'hi hagin 500.000, voldria dir que a RAC1 també tenim aquí unes plantes a la cuina.
No hi ha ni ceps al Penedès.
Que, bueno, no ho descartem, perquè tal com van les coses...
És molt,
Però vaja, una de les coses que diuen és que, clar, a Catalunya és l'oasi per plantar marihuana.
Sí, marihuana welcome.
Això és Can 60.
Sí, benvinguda també.
Bon temps, no? Tens una ubicació geogràfica fantàstica per traficar i carregar, diguéssim, distribuir la marihuana cap a la resta d'Europa, i a més, si t'enganxen aquí, doncs les penes són més baixes que si t'enganxessin doncs, a qualsevol país de l'entorn de Catalunya. No?
Doncs, està ben clara la solució.
Llavors, la tesi dels Mossos d'Esquadra és aquesta.
Sherlock Marcelí, doncs ha trobat la solució.
Bueno, a veure, és la lògica.
Sherlock Virgili.
Aleshores, aquí, per traficar amb marihuana, les penes són de 1 a 3 anys de presó, si t'enganxen amb algun traficant amb marihuana, no? I aleshores, ells què proposen? Penes més altes pel simple fet de traficar amb marihuana i després que hi hagin agreujants per algun tipus de conducta. Per què? Què es fa normalment aquí? Doncs les plantacions indoor, dins de pisos buits, també Catalunya és un oasi doncs, per les plantacions de marihuana, perquè hi ha un parc immobiliari buit de molts pisos en els quals les organitzacions criminals hi instal·len plantacions de marihuana.
Doncs, marihuana indoor i outdoor, com si fos pàdel.
Exacte. Les plantacions indoor, això implica ocupar un pis que no és teu, no? I aleshores, doncs, això s'hauria de castigar molt més. Ara, quan es castiga, doncs, per ocupar un pis que no és teu i no viure-hi, és a dir, només per instal·lar-hi una plantació de marihuana, la pena seria de 3 a 6 mesos de multa. És a dir, el jutge t'imposa un import X i s'ha de multiplicar o per 3 o per 6 mesos. Aquesta és la pena.
Bueno, i després si et troben pistoles, perquè molts d'aquests els hi troben pistoles
els hi troben i armes pistoles. I escopetes. Sí, la tinença d'armes, doncs també... Ma,
això és
aquesta
que...
sí que està...
Veu que això és terrible, eh? Em pelen alguna,
Sí, bueno, hi ha les màfies, les organitzacions criminals...
Bueno, és la preocupació que tenen els Mossos, que cada vegada hi ha més violència, això ho ha explicat el Toni moltes vegades.
Narcoassalts.
I cada vegada hi ha més tentacions d'agents de la llei que es veuen temptats per...
Bueno, l'altre dia...
la banda obscura, no?
L'altre dia, efectivament, van detenir un mosso d'esquadra per vinculat, doncs, a una organització criminal de tràfic de marihuana. Clar, al final, quan aquestes organitzacions van penetrant cap al que és el teixit social de qualsevol societat, doncs clar, aquí és on tens el problema, no? Al final hi ha una indústria paral·lela, il·legal, que dona feina a diversa gent, però que també genera molts conflictes perquè hi ha enfrontaments entre bandes rivals, hi ha narcoassalts, hi ha crims, i tot això doncs va augmentant el nivell de violència. Una altra de les conductes doncs, que volen endurir, diguéssim, les penes és la defraudació del fluid elèctric. altrament dit,
home,
punxar la llum.
Sí, home. Sí, molt ben pensat.
No. Doncs que, clar, això també, ara mateix, per punxar la llum, és un delicte de multa, és una multa, doncs diuen que, clar, això s'hauria d'endurir també i de castigar
i
amb penes molt més dures. La distracció d'aigües, molt bé.
Però això seria només per als que estan traficant
exacte.
Amb droga.
Exacte. Clar, perquè ara són conductes, és a dir, ja diuen, la pena, el delicte de tràfic de drogues ja és molt baix i a sobre els delictes associats, que són aquests, la defraudació del fluid elèctric, la distracció d'aigües, les ocupacions de pisos, no es castiga prou i, de fet, a vegades ni es castiga. Deien, bueno, ja li hem imposat doncs, una pena d'un any, un any i mig per traficar amb marihuana, doncs ja està, no?
Però caldria canviar el codi penal.
Sí, i de fet els Mossos el que fan, han fet aquest estudi, l'han elevat a la Conselleria d'Interior, ara en funcions.
I ara s'ha de demanar.
I ara el que volen és que algun grup polític doncs assumeixi aquestes tesis, les presenti i les
juri. Però ja em perdonareu que aquestes propostes, que són del tot raonables, que a una tarda aquests quatre que estem en aquesta taula, si ens haguessin posat, se'ns haguessin acudit, bueno, és una manera molt pràctica d'intentar controlar el negoci, que no sigui tan fàcil. Fes servir la lògica i la feinada que hi haurà, perquè estic segur que fem la secció d'aquí amb el Toni d'aquí un any això s'haurà quedat no vull dir en paper mullat a saber. Bueno, parlant de marihuana, no sabíeu mai com acabarem parlant de marihuana.
Perdona que avui ho he de dir, que
com que no hi és el senyor Recasens,
ho he de dir jo. Això és l'oeste.
Però, per un dia que ens hem estalviat escoltar la frase aquesta, que
però,
és molt pesat el senyor Recasens, senyor Massadí. El seu amiguet
però ell té
ens dona unes tardes glorioses.
Avui no sé si deu fer festa
de
Setmana Santa.
Vostè. No sé per què no ha vingut.
És l'oeste, no això és l'oeste.
Molt bé.
Vinga. Dic que acabarem parlant de marihuana, perquè hi ha hagut una nova incautació.
Què ha passat?
La Policia Nacional ha detingut 14 persones i ha intervingut 10.000 plantes de marihuana.
Vinga, 10.000 més.
A un presumpte grup de narcotraficants a Catalunya. Però a mi m'agrada més la segona part d'aquesta història, perquè com que el tema de marihuana ja cansa, doncs ja és com una sèrie, i hem d'anar-hi buscant al·licients. En aquest cas també se'ls acusava de contraband d'animals, ja que s'han trobat 59 rèptils exòtics durant els escorcolls.
Sí,
que jo crec que ells també es cansen de la marihuana, perquè és una planta...
Bueno, diversifiquen el negoci, no?
Trae-me unes aranyes i unes serpientes.
Sí, això és una planta avorridota, doncs mira, ara hi posem animals. No?
Sí, i també tenien el que es diuen granges de criptomonedes, aquesta mena d'aparells d'ordinadors que serveixen per anar creant...
Estaven distrets,
Sí, sí, vull dir que tenien això, els animals exòtics, la marihuana...
Treballaven més que vosaltres.
Poca broma, 10.000 plantes de marihuana...
Va, perdona, és que s'està molt al cas, Quan no se t'estropella un ordinador amb la criptomoneda, la iguana et demana menjar.
Sí,
quan la iguana se t'està morint, resulta que la planta s'ha tancat un llum, s'ha trencat un llum i els has de tornar a posar la bombeta, vull dir que és una feinada. Bueno, en fi, doncs una més.
Una més, sí, que apuntem per les estadístiques de l'any que ve i per poder-les explicar.
Jo trobo que ser delinqüent o malfactor és una feinada.
Bueno, és una feina.
Has d'estar pendent de tantes coses.
Sí, però en aquest país menys coses.
Ah, potser
perquè aquí si punxes la llum i aquestes coses i tal, t'explica el Toni, aquí. Feina n'hi ha igual, però no tanta.
És l'oeste.
No tanta. Toni, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins a la propera, que vagi bé. Ara tornem descobrint-vos una artista, que això és molt fort el que explicarem ara, Una artista, una cantant catalana, que moltes vegades l'haureu sentit a les principals emissores, l'haureu fins i tot escoltat a través de Spotify i la tindreu associada, és una cantant internacional, nord-americana, canadenca, anglesa...
Gloria Lasso.
Per exemple. Doncs no, és una cantant catalana de rècord que no tenim ben ubicada. Ara us ho expliquem.
Tens ganes de viatjar? A Feubert t'hi acompanyem. Prepara el teu cotxe amb nosaltres i aconsegueix els teus nous pneumàtics Robelo sense IVA. Demana cita a feubert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Estàs buscant cotxe? A Romaconuma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romaconuma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romaconumamazda.com.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, córrer. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Posa a punt la teva llar amb Servei Estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a Servei Estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei Estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança, amb especialistes en cada matèria i secrets pel teu benestar.
A RAC més 1, Cases amb Ànima. Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC
Tots som
més
u.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Versió RAC1 amb Marc Serra.
Va, 10 minuts mal comptats i les 6 de la tarda. Després el Toni Muñoz, una mica de música amb la Maria Chinchó. Maria, bona tarda.
Bona tarda, no?
Què tal? Aquesta història també dona per sèrie de Netflix. En aquest programa donem un munt d'idees, la que acabem d'explicar, déu-n'hi-do, però aquí és descobrir una persona que és una persona totalment diferent a qui ens imaginem.
Sí, perquè jo us posaré una cançó,
sí?
I m'agradaria que l'escolteu.
Vinga.
Que em dieu si us sona, si no, si és una cançó que l'havíeu sentit alguna vegada.
Sí.
I sobretot el que m'interessa és saber qui creieu que canta, qui creieu que hi ha al darrere. Si
Taylor
ve
Swift.
Un nom, per exemple, podria ser, no sé. Jo us la poso, vosaltres,
Vinga.
A partir d'aquí, dieu aviam què.
Adeu. Oh, i tant. Aquesta cançó jo l'he sentit a tot arreu. És a dir, des de sales de festa, m'ha sortit a Spotify 10 milions de vegades en llistes d'aquestes que escolto.
A la ràdio.
Sí, i a la ràdio també.
Per tant,
jo l'havia sentit mai.
Sí. No pot ser.
Però vostè no escolta ràdio musical?
No.
Clar,
no és el perfil. No cal que li pregunteu res, perquè no és el perfil. Pues ja està.
Bé, en tot cas, vosaltres...
El senyor Buigas?
Sí.
Sí, que l'ha sentit.
Sí.
Vostè sí, eh?
Qui diria que és?
Com va ser?
Qui la canta?
No sé, no. Patrick First?
Ah.
No pronuncies bé, ah. Marc. Patrick First.
És un home.
Digo,
Patrick First.
No és ben bé.
Vostè diu que és un home. Vostè diu Patrick, és un home.
Patrick és la dona. Ah, Patrick
o Patrick?
Patrick.
És Patricia en anglès.
Patrick First. No és Patrick First. Jo no tinc ni... Realment, la cançó l'hem escoltada.
Molt bé pronunciat.
Moltes vegades, però ni idea de qui la canta. El tema es diu 100 Miles.
Sí.
Va ser molt, però que molt popular als anys 2015 i 2016. De seguida us explicaré per què. I qui la canta, atenció, i aquí és jo on em vaig quedar més sorpresa, és una noia catalana...
Ai!
que es diu Gabriela Richardson. Jo ho vaig descobrir ja fa uns quants dies al sofà de casa, mentre recuperava una de les gales d'Eufòria.
Molt bona investigació, Maria, des del sofà de casa, perfecte.
No, és que de cop i volta van anunciar, doncs, això, que Gabriela Richardson era l'artista convidada. Sí. D'entrada vaig pensar, doncs, mira, no sé qui és. Però quan va començar a cantar la cançó, que jo he cantat i he ballat infinitat de vegades, vaig pensar, carai, aquests d'Eufòria, no? Sí que se la gasten, que han portat aquí artistes internacionals.
Sí.
Però llavors va passar això.
Quan tindré música nova?
Música nova, aquest any trauré el meu primer disc, el 2024, segur. No esperaré més. Tinc moltes ganes. Molt bé. I ja saps que això és casa teva i pots tornar quan vulguis.
Ja t'ho esperaves, This Year, My First Album, i de cop i volta, un català perfecte.
Un català perfecte, diu que música nova, i dic, escolta'm, doncs deixa'm mirar exactament qui carai és Gabriela Richardson. Aquest és el tema, aquest Fly, de l'artista Lewis Hoffman, on ella també hi col·labora. La Gabriela, com us deia, va néixer a Barcelona l'any 1994, ha viscut tota la vida aquí, s'ha criat al barri de Gràcia. El seu pare és afroamericà i la seva mare és catalana.
El meu pare és, sí, és de Mississippi, i el meu pare, bueno, era escultor i pintor i es va vindre a Eivissa als anys 70, més o menys, i als anys 90 va conèixer la meva mare, que es diu Ajavallà. Llavors és quan va sorgir la connexió.
I a partir d'aquí va sorgir tu.
Exacte, exacte.
I l'any 2015, com dèiem, la seva veu es va fer molt popular arran d'aquesta cançó que ja hem sentit, que és 100 Miles. It's a time to go, dance with me
one sí, sí. more time. I a més enganxa, eh?
Sí, i tant. Aquesta cançó és una producció de la Gabriela i del grup Yal, que són catalans també.
Sí.
El grup Yal.
Escolti, no cal que
catalans,
cridi d'aquesta manera.
Sí, soy de Barcelona.
La del costat.
I bastant a prop, que estem.
Sí. Es poden tocar.
No, sí, però, ja, però ja...
Doni'm la mà, doni'm la mà. Sí, ja li explicaré tot mentre
es donarà. Una cosa més estranya, ara. La secció amb les mans agafades. Sí.
Que no és bonic, que no és bonic.
No, no, feu.
Que hauríem de fer un dia com una sardana.
Sí, falta més carinyo entre nosaltres.
Ara, exacte.
Sí, a veure, farem tota la secció.
Tota la secció així, perquè a veure deixa de cridar. I
jo li vaig tocant la maneta,
home,
així.
Home, però quina cosa més entranyable.
Li vaig fent carantoines.
Avi neta.
Exacte. És com si fos la meva neta. Preciosa, guapa.
Doncs aquesta cançó la van fer per presentar-la a un càsting de Desigual, de la firma, de roba, que també és catalana, que buscaven una cançó pel seu anunci. La van presentar i van guanyar, o van petar.
Va ser una cançó que em va obrir moltes portes, que va servir una mica com a pont, no?, també, en plan... O sigui, va passar quan jo tenia uns 20-21 anys, no?, i jo tampoc havia estat mai, pues, a la indústria així super, super ficada, i va ser un pont i una porta que se'm va obrir per jo després poder intensificar una mica més el que jo volia expressar com a artista, no?
Atenció.
Quins perfils tan diferents, no? Ella amb 21 anys ja triomfant. Senyor Boigues, amb 21 anys, vostè què feia?
Bueno, encara estava buscant una mica l'enteniment.
Sí.
No, vostè s'encarava...
I encara ara, una mica, no?
No, s'encarava cap a la saviesa múltiple, que és el que té vostè al cap.
Però encara era lluny, aquella època.
Jo tot el coneixement l'he agafat després. Em vaig preparar molt, el cervell el vaig relaxar durant molt temps perquè després pogués fotre el boom.
Però no, però és que ara... Recordo que una vegada va explicar que quan vostè va néixer, ja va néixer amb tot el coneixement.
Aquí ara,
ja ha canviat la versió.
Sí, ara ha sigut una mica... Sí.
Què ha passat?
També ha explicat que és descendent de Franco, vull dir que...
Bueno, aviam, també haig de fer... No vull que em passi com aquells artistes que sempre els fan la mateixa pregunta i sempre responen el mateix.
Exacte.
Va canviant les versions.
Vostè és...
Sí, jo canvio una mica...
Múltiple. Bueno, hi ha una altra resposta.
Que ja vaig deixar ja amb la...
Amb tota la saviesa.
Gràcies a que vaig estar dintre d'una incubadora durant un any.
Ah, aquesta era la mentida que va explicar l'altra vegada, sí. Era
aquesta. No, aquesta és la... Això és cert,
aquesta,
eh?
Aquesta és la certesa.
Sí,
que passa que ara t'ho feia més...
També ho recordo que l'Albert Serra va explicar en una ocasió que ell no recorda res d'aquesta època. Vull dir que ell va començar com el disc dur del cervell li va començar a funcionar a partir dels 20 i pico. Vull dir que abans no recorda res perquè va considerar que aquella època no era important a la seva vida.
Vostè recorda
va
res?
Va fer un reset.
Sí, jo recordo tot.
Abans dels 20
moment,
anys.
Del primer moment.
Del primer moment del Big Bang.
Jo quan vaig sortir, treu el cap
Em va fer gràcia el que veia. Vaig pensar, això...
Com era vostè, rient de nen petit? Com era de nen?
Bueno, vam passar l'altra vegada.
Sí.
Així ho sap trobar-ho, l'Àlex. Bueno, la rialla, jo quan vaig néixer no vaig plorar, vaig riure. Ho sabies, això?
Sí. Quan va néixer.
No, el moment de néixer.
En el moment.
Sí, allà, bum! Sí. Ja li va fer gràcia en aquell moment.
Va fer...
Sí, no, bueno, jo ja vaig veure que allò seria divertit de veure.
Sí, sí, sí. Bueno, a veure, què diu la Gabriela?
Estem amb la Gabriela Richardson, no? I aquesta cançó, 100 Miles, atenció a les xifres, perquè té més de 229 milions de reproduccions a Spotify, aquesta cançó. Perquè ens en fem una idea, us posaré una altra cançó, que en té moltes menys.
Però disculpa, 227 milions de...
229.000.
Són molts centiners.
Això són diners, quartos, eh?
Oh, clar, sí, ella s'ha pogut dedicar a la música gràcies a aquesta cançó.
Bueno, sí, sí.
Les coses són així. Però aquesta altra cançó en té bastantes menys de reproduccions.
La Gabriela té més reproduccions que la Chanel.
La Chanel amb Slow Mo, perquè té 71 milions de reproduccions aquesta cançó. Imagina. Havent anat a Eurovisió, havent quedat tercera. Fixa't. I havent-la posat les vegades que l'hem posat i l'hem sentit i reproduït.
Fixa't.
O un altre exemple, aquesta altra també en té menys de reproduccions.
Casa sé que nascú va ser milionària.
Veus?
Aquests autèntics hits tenen menys reproduccions que la Gabriela.
Ho tenim, eh, la Rialla.
Sí, la seva Rialla al Nisha. A veure,
va, que va. Això va ser al Nisha.
Igual de desagradable cara, però en petit,
més
no?
Més desagradable, crec jo, eh?
Sí, és com una bruixa.
Oh, sí, però és que no sembla un nadó, no?
Sí,
ho és.
Sembla un gremlin, sí. No?
Sí.
No,
ho va gravar el metge, perquè
un
es va gremlin. Quedar sorprès.
Sí. Va quedar sorprès, el metge?
Sí, clar,
sí. No, pobre, no pobre home.
Tothom plora.
Home. Ingressat també i vés a saber on deu parar el seu metge, el seu ginecòleg.
La Gabriela Richardson sí que devia riure quan anava veient, no?, totes aquestes reproduccions. Milionària, de la Rosalía, la cançó en català més escoltada.
Però
en té 82 milions de reproduccions.
Però el bo del cas és que la gent no devia anar a buscar Gabriela, no?
No, buscaven a través... Mira, ella ens explica com funciona aquest fenomen, perquè estem parlant de l'any 2015-2016, quan es fa popular 100 Miles.
Quan va sortir l'anunci, me'n recordo que al principi es va fer molt viral a Shazam, i com a raïs de Shazam... pues ja Spotify ja es va començar a escoltar molt, després van fer un vídeo que va anar molt bé al YouTube i tal.
Shazam, aquesta aplicació, sí, que tu quan sents una cançó que t'agrada, l'actives i et diu, sí, aquesta cançó es diu tal i és de tal persona.
Shazam, ara ja identifica quan tu tarareges una cançó? Això ja...
Jo crec que no, eh?
Depèn del que...
Prova-ho. Si afines,
si
prova-ho.
No, és que ho volia provar amb la que ens toc, però clar, jo què sé ara.
Amb quina ho vols
provar? No, amb la de la Gabriela.
És a dir, si tu la tarareges...
Sí, no, si tu la tarareges,
no,
queda
jo
millor.
Sí, perquè ella entona una mica més que tu.
Més la tens més controlada.
Totes les cançons, la Maria Xinxó.
Sí, no, però jo...
Però jo crec que Shazam va canviar l'aplicació i que sí que et detecta si la tarareges.
A veure,
sí,
ja.
És per posar a prova fins a quin punt ha arribat la cançó de la Gabriela. Treu tot, Àlex, treu tot. A veure. És un experiment raríssim.
Pobre Maria, aquest, eh? Pobre Maria.
Dance with me one more time. Tararara, na, na, tararara, tu, tu, tararara, tu, tu. I no m'està identificant absolutament res, Shazam, eh?
No diu Buscando i...
Oh, no. Cap cançó trobada. Oh.
Què dius?
Dance with me one more time.
Hi ha dos opcions. O la Maria no ho ha fet prou bé,
sí,
o Shazam...
Ha afinat.
Però jo crec que...
És que tampoc em sé gaire més que...
I he sentit mai.
Potser s'hauria de provar amb una altra cançó, no?
Sí, que... no ho sé. No, bueno, i si no hi havia altres aplicacions, que em sembla que sí, que només tararejant ja t'ho detectava,
no,
això.
Sé.
Bueno, famosíssima, sí, com
famosíssima.
Sigui.
Famosíssima. En tot cas, gràcies a això, gràcies a Shazam i gràcies a aquesta cançó, ella pot viure de la música.
Des que va sortir la cançó el 2015... He estat dedicant-me a la música 100%. Bueno, que és algo que em sento molt afortunada, no? Perquè realment no és un molt fàcil d'entrar, de fer diners. Bueno, és un molt complicat, no? Però em sento molt afortunada en aquest cas de que em pugui dedicar al que m'agrada, que és la música, i que pugui créixer amb la música, no?
Fa uns anys ella va publicar un EP, però fins ara, fins aquest 2024 que ho sentíem a Eufòria quan li preguntaven, no traurà el seu primer disc, el primer disc propi.
Aquest és el meu primer àlbum, no? I per això jo crec també que està tardant tant en fer-se, no? Perquè és el primer, vull que realment pues, tingui tot el que jo sento que té que tindre, les col·laboracions que sento que funcionen per aquest àlbum, no? I també em dona la sensació que després ja quan treus el segon, el tercer, el quart, ja és una mica més ràpid, a lo millor el procediment, o sigui, no ho sé, estic futuritzant, però em dona la sensació que el primer és una mica com que treus, com, o sea, como tu sello, ¿no? Dices, bueno, pues este es el tipo de artista que soy, este es el tipo de artista que quiero comunicar.
Bueno, i disculpa, que clar, que té la pressió de que el seu primer èxit, o sigui, el seu primer tema és un èxit brutal. O sigui, com superaràs 227 milions de reproduccions? Va ser molt bona, la següent cançó.
A veure, tenim ja una cançó.
Ah.
Voleu sentir el single
sí, home, sí.
d'aquest primer
sí.
disc?
El cromo, diu... Diu que parla d'àlbums, és el cromo. És que mai parlen de cromos, t'has fixat?
Sí. Se li està aplaudint bastant aquest
acudit. Li haig de dir que l'Àlex Arbiol s'ha patat de riure amb aquest comentari seu. El que passa que no se'l sent, però ell està rient molt a l'altra banda.
És llest,
tio. Sí, és l'únic, però, que ha rigut.
Sí, perquè l'Eva no li ha fet tanta gràcia.
Molt intel·ligent, amb l'Àlex.
La nostra productora...
I se'l veu, i domina els mandos. Fixa-t'hi, mai s'equivoca de botó.
La nostra productora ha dit, l'Eva Jou, ni fred ni calor. Que és una crítica bastant dura.
Va, que no, no hi toca.
Ha tret la targeta vermella, l'Eva Jou, que és bastant
gaire,
intransigent amb això.
Aquesta nana no.
Primer single, Verde Oscura. Sona així.
Ui, no.
No, però un moment. Para un moment. O sigui, a veure, un moment. És que crec que no ha entès la filosofia de la secció.